Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de pantalons i màniga curta. Aquesta setmana l'ambient ja estiuenc es deixarà notar.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Que la gana hi faci més que la cuinera. Aquesta és la frase amb la que la meva mare servia sempre el menjar que cuinava amb l'encert dels xefs més reputats del país i la feia servir a moda de preàmbul per si allò que havia cuinat no era tan bo com se suposava que havia de ser. Que la gana hi faci més que la cuinera. La realitat, però, és que la cuinera era, o millor dit, és tan bona que ni tenint molta gana calia aquesta frase. Pensant, però, en la constitució de diferents ajuntaments que dissabte passat es van donar a casa nostra, recordant els debats electorals que vam emetre aquí mateix, just abans de les eleccions, veient alguns mítings i actes de campanya, llegint alguns programes electorals i, sobretot, veient el marge de maniobra que tindran els alcaldes i alcaldes i els seus respectius equips de govern, em decanto a pensar que haurà de ser la gana que tinguem els ciutadans i ciutadanes qui compensi el poc marge de maniobra, les possibilitats reals de donar la volta a les situacions greus o les capacitats d'alguns o algunes dels representants que han sortit escollits. Des d'aquí, els hi desitgem sort i, sobretot, encerts als i les nostres polítiques i als i les nostres conciutadanes, i els hi desitgem paciència, esperit crític, necessitat, que s'impliquin a la vida dels pobles i que hi posin voluntat. En definitiva, com deia la meva mare davant de la possible expectativa fallida, que la gana hi faci més que la cuinera. 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció de la ràdio a punt per explicar-vos les notícies de casa nostra. Es constitueixen els nous ajuntaments i els pobles del Baix Empordà ja tenen nous alcaldes i alcaldesses. Enric Marquès, en aquest cas, d'Esquerra Republicana, és el nou alcalde de la capital de la Bisbal. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. Marquès ha obtingut 10 vots dels 17 possibles gràcies a l'acord amb la CUP i en Comú Podem. El nou alcalde de la Bisbal es compromet a treballar en equip.
La nostra idea és treballar en conjunt, sempre que sigui possible, perquè tenim en compte que tots tenim el mateix objectiu, que és treballar pels ciutadans i ciutadanes de la Bisbal, que al final són els que van anar el dia 26.
ERC té 6 regidors, mentre que PSC, Junts i la CUP en tenen 3 cadascun, tots per la Bisbal i en Comú només un.
I a Palafrugell, Josep Piferrer continuarà com a alcalde de gràcies als vots de Som Gent de Poble i de Junts per Cat, Albert.
Bon dia. El republicà Josep Piferrer va ser reelegit alcalde de Palafrugell després d'obtenir 12 vots dels 21 regidors, gràcies als vots de Junts per Catalunya i Som Gent del Poble, que van desbancar el socialista Juli Fernández, que va ser el candidat més votat en els passats comicis.
Carles Pi és alcalde de Pals amb els vots de Junts per Catalunya, Dani Cortés. Bon dia.
Bon dia. Carles Pi Renart va ser escollit nou alcalde de Pals al ple municipal d'aquest dissabte. El republicà comptava amb els 5 vots d'Esquerra Republicana i els 3 de Junts per Catalunya. Les dues formacions crearan un nou govern. Són 2 vots per sobre de la majoria absoluta.
I a les 8:04 minuts us expliquem que Carles Motes ja torna a ser l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Gerard Tascaig.
El candidat de tots per Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha estat investit com a alcalde del municipi amb els vots del Partit Socialista i de la formació política que encapçala.
Ens som responsables de la convivència, el civisme i el respecte. Ens compet a tots.
Durant el discurs també ha recordat la seva família i la responsabilitat del ciutadà.
Carles Motes repeteix a Sant Feliu, qui també repeteix és Lluís Puig, que és investit de nou alcalde de Palamós.
Lluís Puig és el nou alcalde de Palamós després de guanyar les eleccions municipals 2019 amb majoria absoluta.
Atès que el senyor regidor, senyor Lluís Puig Martorell, ha obtingut el vot favorable de la majoria absoluta, queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Palamós.
El discurs se l'ha vist molt emocionat i entre llàgrimes agraït als seus familiars el suport.
8 del matí, 5 minuts. Lourdes Fuertes, d'Esquerra, és alcaldessa de Santa Cristina d'Aro amb els vots de Junts per Catalunya.
Lourdes Fuertes és investida alcaldessa de Santa Cristina d'Aro amb els vots de Junts per Catalunya de cara als pròxims 4 anys.
I Miquel Belllloc, d'Esquerra, nou alcalde de Calonge i Sant Antoni amb el suport d'Avancem, Republicans i també de la CUP. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. L'elecció de Belllloc suposa la fi d'una etapa de 16 anys al capdavant de l'Ajuntament calongí de Jordi Soler, de Junts per Calonge Sant Antoni. Les quatre formacions del pacte sumen majoria absoluta, 9 de 17 regidors, però la CUP no entrarà al govern de moment.
I relleu també a Castellplatja d'Aro. El socialista Maurici Jiménez ja és el nou alcalde amb els vots d'Esquerra i la Vall d'Aro en Comú.
El seu nomenament marca la fi de Joan Giraut com a batlle platgerenc durant 26 anys. Jiménez és el cinquè alcalde de la vila des de la transició. El nou batlle va prometre escoltar tota l'oposició i implicar a tots els grups a través de la corresponsabilitat.
I del sud al nord, on Jordi Colomer d'UPM ja és el nou alcalde de Torroella de Montgrí amb els vots d'Esquerra.
Colomer ha estat proclamat l'alcalde amb 10 vots, mentre que Cuadros n'ha rebut un. La resta de vots han estat 3 abstencions, una de les quals era del grup municipal de l'Est, tot com han argumentat la seva portaveu Sandra Pibernat, i 3 nuls, un dels quals era del grup municipal Compromís, tal com ha argumentat el seu portaveu Jordi Cordón.
8 del matí, 6 minuts. Maite Selva, de Sempre Junts per Catalunya, es converteix en la primera dona alcaldessa de Begur. Ha aconseguit l'alcaldia després de rebre el suport de Tots per Begur, Esclanyà, Tots per l'Empordà i Més Begur i Esclanyà, UPM, vaja.
Amb el pacte tripartit, el fins ara alcalde Joan Loureiro, de la candidatura de Junts Esquerra Republicana, que ha estat la llista més votada en els comicis, però que ha obtingut el mateix nombre de regidors, queda a l'oposició amb el regidor del PSC, Francesc Pilsa.
Les 8 i 7 minuts, Ignasi Sabater, de la CUP, renova l'alcaldia a Verges, Helena Santín.
Verges era un dels municipis on ja se sabia qui seria l'alcalde. La candidatura de la CUP, Junts Fem Poble Amunt, era l'única llista disponible el 26M. Sabater ja va ser escollit alcalde l'any 2015, quan es va presentar per primera vegada. Llavors, però, va aconseguir 5 escons i els altres 4 es van repartir entre Ciu i Erc, que aquest cop no es presentaven.
I casos inèdits. Els no regidors d'escons en blanc a Foixà recullen l'acta, però no prendran possessió.
Escons en blanc torna a tenir representació a Foixà i el municipi es converteix en l'únic a Catalunya amb escons en blanc al plenar.
És a dir, escons en blanc vol dir es vota una candidatura i quan aquests candidats o aquests regidors, en aquest cas electes, surten escollits, es limiten a no assistir als plens. És una altra manera de protestar. I també repassarem d'altres pobles del Baix Empordà amb menys habitants, altres pobles més petits. De moment en fem un petit tast amb l'Eugènia Güell.
Sí, a banda dels 2 no regidors per escons en blanc de Foixà, també hi havia algun poble que ja se sabia qui era l'alcalde abans de les eleccions i d'altres que s'han triat per llistes obertes. Ho expliquem de seguida.
I en un altre ordre de coses, perquè no tot és eleccions municipals o no tot són alcaldies acabades de constituir. La residència per persones amb discapacitat de Platja d'Aro començarà a construir-se aquest mateix setembre, Pedro.
Així és, aquest projecte tindrà un cost superior als 4 milions d'euros i més de la meitat d'aquests el sufragarà l'obra social La Caixa. Es preveu que el nou edifici sigui una realitat en un termini de 2 anys.
La cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell estudiarà el masclisme des de les seves lletres.
Un grup de 3 persones estudiarà les lletres de les Havaneres per iniciar una reflexió profunda sobre l'impacte de les lletres socialment i quin impacte tenen en l'àmbit de gènere.
I acabem amb el sumari. Més de 500 persones a la quarta edició de Primavera a l'Espai, Maria Monteis.
Bon dia. La bona acollida que ha tingut entre el públic mostra una consolidació de la campanya i també evidencia una fidelització, ja que un elevat nombre d'espectadors ha assistit a més d'un espectacle.
Gairebé 8 i 9 minuts. I com sempre, acabarem el supermatí fent un repàs a l'activitat cultural, lúdica i festiva de casa nostra, que avui passa per Castellplatja d'Aro. Martí.
Bon dia. Avui us proposo visitar el Castell de Benedormients, una exposició que s'anomena Ofrenes, on l'artista ens farà arribar al més profund de la nostra sensibilitat.
I comença la darrera setmana de la primavera, però ja en temps d'estiu, Albert Aparicio.
Encetem la setmana amb temps assolellat i ambient que es pot titllar de calorós. El termòmetre s'enfilarà a l'interior fins gairebé als 30 graus, assolint entre els 27 i 28 graus a la zona costanera. El mar estarà força encalmat, amb mar arrissada o marejol a tot estirar a la tarda. Això sí, l'aigua encara està freda a 18 graus de temperatura. El domini del sol es mantindrà fins com a mínim arribat dijous i demà encara puja més el termòmetre, superant els 30 graus.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. Dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb Pupil·les, Doctor Prats, Lil Dami, Roba Estesa, Els Catarres, Oques Grasses, Berri Xerrac i DJs del Prestigi. A Ràdio Capital sortegem un abonament doble per anar-hi els dos dies.
El vol?
Per aconseguir-lo has d'enviar una nota de veu al 640-740-287 cantant un fragment d'alguna cançó dels grups o artistes que trobem al cartell.
In the night, in the night, in the night, in the night.
Recorda-ho, 640-740-287. Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa't a servihabitat.com o a una oficina CaixaBank. Les eleccions municipals 2019. Poble a poble, a Ràdio Capital.
Doncs, tal com us hem explicat en el sumari i tal com tots plegats ja sabem, el Baix Empordà ja té nous alcaldes.
Senyor Maurici Jiménez Ruiz.
Carles Motes i López.
Jordi Colomí i Massanes.
Senyor Lluís Puig Martorell.
Senyor Enric.
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, ho prometo.
Ho prometo per imperatiu legal i per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors republicans.
Per imperatiu legal,
sí, prometo per imperatiu legal.
I resto a disposició del Parlament de Catalunya com a símbol de la sobirania popular.
Moltes gràcies a tots.
Amb tota la solemnitat del món, aquest dissabte es van constituir els plens dels 36 pobles de la comarca que van decidir qui seria el seu alcalde. La decisió estava clara a la majoria de pobles, els més petits, la força més votada accedia directament a l'alcaldia. En canvi, hi va haver molts més nervis i negociacions d'última hora als municipis més grans. Finalment, a tot arreu es van acabar signant pactes de signe tot divers. Pactes independentistes, pactes d'esquerres transversals, pactes d'esquerres sobiranistes, pactes d'esquerres amb independents, pactes de postconvergents amb independents i alguns relleus sonats. Posem-hi ordre tot plegat amb tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Enric Marquès, d'Esquerra, nou alcalde de la Bisbal, ha sigut investit gràcies a l'acord amb la CUP i En Comú Podem, a la qual van arribar el dijous passat. Helena Santín.
El nou alcalde de la Bisbal ha obtingut 10 vots dels 17 possibles gràcies a l'acord amb els copaires i els comuns. El pacte implica que Carles Puig, cap de files dels anticapitalistes, tindrà una tinença d'alcaldia. D'altra banda, Maite Bravo, d'En Comú, seguirà sent la regidora d'Afers Socials i Ciutadania. L'acord neix del convenciment dels grups que aquests últims anys s'ha funcionat bé, però també per la coincidència entre els seus programes. En el discurs de la seva investidura de dissabte, Marquès va analitzar els resultats de les eleccions.
Jo n'he estat almenys dues coses. La primera és que heu fet un bon balanç de la feina feta a l'Ajuntament aquests últims 4 anys, tant pel que fa al nostre grup com a la gestió de govern. La segona, que doneu plena confiança a la meva persona com a relleu de l'alcalde sortit, el senyor Lluís Saiz, i a l'equip renovat amb què ens hem presentat aquestes eleccions, i això per nosaltres és molt important. Us dono les gràcies per aquesta confiança, sóc conscient de la responsabilitat que assumeixo.
El nou alcalde de la Bisbal substitueix a l'anterior, també d'Esquerra Republicana, Lluís Saiz. La resta de vots per l'alcaldia van ser 3 pel candidat de Junts per Catalunya, Xevi Font, 4 en blanc i cap de nul. Esquerra va guanyar les municipals amb més de 1.000 vots i té 6 regidors. Per això, per a l'alcaldia ha necessitat el suport dels 3 regidors de la CUP i l'únic regidor dels comuns. Per la seva banda, el PSC i Junts per Catalunya també tenen 3 regidors cadascun, mentre que tots per la Bisbal en té un.
A Palafrugell, la victòria en nombre de vots del candidat del PSC, Juli Fernández, no li va permetre ser investit alcalde.
Supermatí.
El candidat republicà, Josep Piferrer, que va empatar 7 regidors amb els socialistes, va ser reelegit alcalde de la vila gràcies al suport de JunsperCat i també de Som Gent de Poble, Albert Aparicio.
L'acord en la votació entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Som Gent del Poble va permetre al republicà Josep Piferrer sortir reelegit alcalde de Palafrugell, a l'obtenir 12 vots dels 21 regidors. El mateix Piferrer va anunciar que aquest acord inclou cedir el darrer any d'alcaldia al candidat Joan Vigues, de Som Gent del Poble, que comptarà amb 3 regidors a l'Ajuntament aquesta legislatura. D'aquesta manera, el candidat socialista Juli Fernández, que tot i ser el més votat en les passades eleccions, va empatar en nombre de regidors amb Esquerra, passarà a liderar l'oposició. El senyor Fernández va lamentar que els grups que han donat suport a l'elecció de Josep Pifarrer haguessin marcat un cordó sanitari als socialistes arran de l'article 155. Pifarrer, que textualment no va voler seure a parlar amb Juli Fernández, va respondre que les discrepàncies amb ell van més enllà del 155.
De seguida parlarem amb qui segueix sent l'alcalde de Palafrugell, Josep Pifarrer. De moment, Carles Pirrenart va ser escollit nou alcalde de Pals al ple municipal d'aquest dissabte. El republicà va comptar amb els 5 vots d'Esquerra i els 3 de Junts per Catalunya. Són 2 per sobre del que ostenta la majoria absoluta.
Pi serà alcalde durant els 4 anys de mandat i Sergi Brull, de Junts per Catalunya, serà tinent d'alcalde. Aquest cop no han decidit repartir-se l'alcaldia, tal com s'havia fet després de les eleccions del 2015. Les dues formacions van explicar que l'acord neix de l'entesa i la bona feina durant la passada legislatura i la voluntat i el compromís, diuen, de formar un govern fort i estable que treballi pel bon funcionament i desenvolupament de Pals. Marisol Perea, del PSC, i Maria Lluïsa Farràs, de Compromís amb Pals, quedaran a l'oposició. Farràs va voler donar l'enhorabona als grups de govern. Va dir que els desitgen molts encerts i que esperen que impulsin un govern transparent i dialogant.
I l'actual alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha estat investit aquest dissabte com a batlle del municipi pels propers 4 anys. Ho ha fet amb els vots de Tots per Sant Feliu i el Partit Socialista. Motes seguirà al capdavant del govern municipal, Gerard.
Una vegada s'ha conegut el resultat de la votació, hi ha hagut aplaudiments d'enhorabona al nou alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Fins ara, el govern estava format per socialistes catalans i després de les eleccions municipals 2019, Motes va revalidar el pacte. Durant el discurs d'investidura ha destacat els diferents obstacles que hi ha hagut fins que han arribat a la situació actual. Tot per sentir-se orgullosos de Sant Feliu de Guíxols perquè, com ha destacat, tot el municipi forma Sant Feliu de Guíxols.
Tots els ciutadans en som responsables de la convivència, el civisme i el respecte. Ens compet a tots, individualment també.
A partir d'ara, el govern liderat per Motes seguirà fent el que ha estat fent durant l'últim mandat, mantenint la confiança guanyada dels ciutadans, perquè és l'única manera de demostrar que el compromís que s'ha fet amb els ciutadans es respecta pels responsables municipals.
Però us asseguro que no hi ha varetes màgiques, com us he comentat moltes altres vegades. Només hi ha treball, només hi ha esforç i només hi ha compromís. I amb aquests ingredients s'aconsegueix tenir allò més preuat en política, que és la credibilitat, que no és altra cosa que complir allò que t'has compromès a fer. És exigible a tots els càrrecs públics.
Amb el govern ja format, Tots per Sant Feliu seguirà el càrrec durant 4 anys més, però també compartirà responsabilitats amb el Partit Socialista de Catalunya. Els 3 regidors del PSC van firmar un acord de govern amb la formació de Motes pocs dies abans del ple d'investidura, revalidant una altra vegada el pacte de l'últim mandat.
És un quart i 3 minuts de 9 del matí. Esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Estem repassant les investidures d'alcaldes i alcaldesses que han tingut lloc aquest cap de setmana, i just acabem de repassar Sant Feliu i anem una mica més al centre de la comarca, perquè l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha tornat a ser investit aquest dissabte com a batlle al municipi després de guanyar les eleccions municipals amb majoria absoluta. Al ple d'investidura hi ha hagut noves cares, ja que hi ha hagut 11 nous regidors dels 17 que hi havia al ple, Gerard.
A partir d'ara comencen 4 anys més amb el candidat republicà al càrrec d'alcalde de Palamós i Sant Joan. Això sí, amb l'equip de govern i una majoria absoluta clara, Puig ha destacat que es poden distribuir les àrees municipals d'una manera més fàcil. Durant el ple d'investidura s'ha pogut escoltar el jurament al càrrec amb diferents comentaris personals. S'han destacat els juraments de la Constitució espanyola per imperatiu legal i en defensa dels presos polítics i exiliats. Puig en el moment del jurament.
Ho prometo per imperatiu legal i des del compromís amb la construcció de la República Catalana i la llibertat, amb lleialtat al poble de Catalunya i als ciutadans i ciutadanes de Palamós i Sant Joan.
Abans d'acabar el discurs d'investidura, Lluís Puig s'ha emocionat quan ha recordat als seus familiars, entre llàgrimes i aplaudiments, l'alcalde de Palamós ha nombrat aquelles persones que sempre han estat al seu costat i li han donat suport.
Els meus dos fills, l'Oriol i la Caral, no sé si podria acabar, però demanar-los disculpes per tots aquests moments que els he robat com a pare.
Espero que algun dia entenguin que també ho faig per ells. A la meva mare, sempre preocupada i disposada a donar un cop de mà en tot el que faci falta. Gràcies, mama. Penya de viatge. Gràcies pel teu suport incondicional i per totes les renúncies que has hagut de fer. No podré recompensar. Gràcies.
El nou batlle palamosí no ha deixat de banda l'agraïment als ciutadans que han fet costat a la seva proposta electoral. Però a tots els regidors que han marxat també els ha agraït. A partir d'ara governarà amb la majoria absoluta, però deixa la porta del despatx d'alcaldia oberta a tothom. També a la Generalitat de Catalunya, perquè el poble ha votat República.
Déu-n'hi-do, emotiu discurs el de Lluís Puig a Palamós. I atenció, s'han canviat les tornes a Calonge i Sant Antoni. Miquel Belllloc, el candidat d'Esquerra, ja és el nou alcalde de Calonge i Sant Antoni. El republicà obre un relleu a l'alcaldia després de 16 anys de govern de Jordi Soler de Junts per Calonge i Sant Antoni. Belllloc va obtenir el suport dels seus regidors, els d'Avancem, els de Republicans i també els regidors de la CUP.
El nou batlle va obtenir una majoria absoluta de 9 regidors sobre els 17 que conformen el plenari. En el seu primer discurs, Belllloc va manifestar la seva predisposició a col·laborar amb tots els grups municipals i va prometre el seu càrrec per imperatiu legal. I també va afirmar que treballarà per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Escoltem-lo.
Tots tenim una cosa molt clara, que tots volem el millor per aquest municipi. Per tant, nosaltres, des d'Esquerra Republicana, i crec que puc parlar des d'Avancem, des de Republicans i des de la CUP, creiem que sempre, sempre, sempre intentarem cooperar amb els altres partits. Nosaltres volem fer, des d'un bon principi, un ajuntament diferent. Per tant, comptem des del minut 1 amb els partits que en aquest cas es quedaran en la oposició, si li voleu dir així.
L'acord d'investidura a quatre bandes no inclou a totes les formacions a l'equip de govern. La CUP va comunicar que donaria suport a la candidatura de Belllloc a l'alcaldia, però per ara descarta formar-ne part. En tot cas, Esquerra, Avancem, Republicans i la CUP van signar un acord marc de legislatura i els copaires donaran suport extern a les mocions que el nou executiu porti al ple. Els altres candidats que es van postular van ser Jordi Soler, que va rebre 7 vots, la suma dels seus 4 regidors, i els 3 del PSC. Albert Tomàs, del Partit Popular, també va presentar la seva candidatura, que va obtenir un vot favorable al seu. Jordi Soler, que va deixar el càrrec després de 16 anys al capdavant del consistori calongí, serà el nou cap de l'oposició. L'exalcalde va desitjar molts encerts a Belllloc i li va anunciar que farà una oposició constructiva. Per la seva banda, Prades, el líder del Partit Socialista, li va dir al nou alcalde que no li pot prometre una oposició constructiva i li va retreure que no hagués tingut en compte els gairebé 700 vots socialistes de Calonge. L'exregidor de promoció econòmica també va voler desitjar-li sort. El més dur va ser Albert Tomàs, del Partit Popular, que va dir que els constitucionalistes tenen por perquè no es poden expressar sense que els agredeixin verbalment, però també va afirmar que podria donar suports puntuals a algunes accions que faci el nou tripartit del govern. Elisenda Pérez d'Avancem, Norbert Botella de Republicans i Lluís Casas de la CUP van felicitar Belllloc perquè tocava canvi i van celebrar el govern d'esquerres que avui comença.
I per relleu, el que s'ha efectuat a Castell-Platja d'Aro, després de 26 anys d'alcaldia de Joan Giraud, l'històric dirigent de Junts per Catalunya, el socialista Maurici Jiménez és ja el nou alcalde amb el suport d'Esquerra i la Vall d'Aro en Comú, amb els quals formarà equip de govern.
Jiménez és el cinquè alcalde de Castell-Platja d'Aro des de la transició. Abans ho havien estat Ramir Pons, Anicet Clara, Dolors Padilla i Joan Giraut. El socialista va dir que posarà el poble al centre de totes les decisions i es va alegrar d'haver format un govern fort i estable amb Esquerra i la Vall d'Aro en Comú, que entraran a l'executiu. L'escoltem.
Avui iniciem un comptador que ens posa per davant de 4 anys de nous reptes i oportunitats. On el nou equip de govern, format pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i la Vall d'Aro en Comú, apostem per accions que millorin la vida dels veïns de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, que facin més atractiva la nostra destinació turística i comercial, que promocionin el territori de forma sostenible i ens situïn com a pioners, com a vila preocupada per el nostre medi ambient, que facin bandera de l'esport i la cultura com a eines de vertebració social i turística, o accions que posin la memòria del nostre poble dins l'espai educatiu, però també com a valor diferencial per als nostres visitants.
Joan Giraut, que serà ara cap de l'oposició amb 5 regidors i deixa el càrrec de batlle després de 26 anys, va afirmar que farà una oposició constructiva i activa. L'arc municipal el completa en Som, amb 2 regidors i Ciutadans, que té un regidor.
Gràcies, Pedro. D'aquí 5 minuts seran 8:45 del matí i ens saltem cap al nord de la comarca Torroella, perquè Jordi Colomí, d'Unitat i Progrés Municipal, ha estat proclamat alcalde del poble amb el suport de 10 dels 17 regidors que configuren el nou consistori. Concretament, ha estat gràcies als 4 regidors d'Esquerra.
Ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors republicans i declaro que treballaré en la construcció d'un municipi millor i una Catalunya políticament lliure i socialment justa.
La legislatura comença amb retrets de l'oposició cap a la forma com UPM ha negociat la majoria de govern. Compromís per Torroella i l'Estartit i JxCat han criticat a Colomí haver-los ignorat en les converses, a diferència del que ha fet el seu soci de govern d'Esquerra, Marc Albet. El candidat de la CUP, Carles Ventura, també s'ha mostrat contrari pel fet de no poder haver arribat a cap acord amb UPM i Esquerra Republicana, i els ha advertit que treballaran des de l'oposició per tirar endavant un programa anticapitalista i independentista.
I Maite Selva, és la cap de llista de Sempre JxCat, ha estat elegida alcaldessa de Begur. Així es converteix en la primera dona en aconseguir-ho en el ple extraordinari de constitució del nou ajuntament.
Serem un govern municipal que basarà la seva acció diària i també l'estratègica en el consens, en la cerca de punts de trobada que de ben segur sabrem assolir. Com a mínim, la bona voluntat hi és, i predisposició també. Serem un govern de tothom i per a tothom. En la recent campanya electoral, el lema de la candidatura que vaig encapçalar deia: cuidem el poble i la seva gent. L'esperit d'aquest lema impregnarà l'acció de govern. Us asseguro que la propera alcaldessa serà una alcaldessa propera, amb ganes de convèncer més que de vèncer.
Ha aconseguit l'alcaldia després de rebre el suport de Tots per Begur, Esclanyà, Tots Empordà i Més Begur i Esclanyà UPM-CAT, dins del pacte de govern que han signat aquesta setmana les tres formacions. Amb el pacte tripartit, el fins ara l'alcalde Joan Loureiro, de la candidatura de Junts Esquerra Republicana, que ha estat la llista més votada en els comicis, si bé amb el mateix nombre de regidors que Sempre JxCat, en aquest cas 3, queda l'oposició amb el regidor del PSC, Francesc Pilsà. En els propers dies es farà públic el cartipàs municipal. Tot i això, d'acord amb el pacte de govern tripartit, el cap de Tots per Begur, Esclanyà, Tots Empordà, Eugeni Pibernat, serà el primer tinent d'alcalde, que ja ocupava recentment. El cap de Més Begur i Esclanyà UPM-CAT, Jordi Carreras, el segon tinent d'alcalde, i el segon de Sempre JxCat, Pere Feliu, serà el tercer tinent d'alcalde.
2 minuts i seran 8:45 del matí. La cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Santa Cristina d'Aro, Lourdes Fuentes, és la nova alcaldessa del municipi. Amb els vots de la seva formació política i amb els de JxCat, Fuentes governarà durant els pròxims 4 anys al municipi Baix Empordanès.
Tot i que Lourdes Fuentes no tingués els vots de JxCat, s'hagués investit alcaldessa de facto, a no ser que hi hagués una altra proposta amb majoria absoluta. A les eleccions municipals 2019, Esquerra Republicana de Catalunya va obtenir 6 regidors, 3 més que els obtinguts per la llista de Jaume Quintana, de JxCat. Sònia Pujol, liderant Guanyarem en Comú Podem, només va aconseguir 2 regidors i el Partit Socialista i Ciutadans, un cadascun. El pacte que s'ha acordat ara és un pacte d'investidura i no de govern. No obstant, aquest dimarts es reuniran per seguir parlant, com ha explicat Jaume Quintana al diari de Girona. Quintana no descarta acabar d'entrar al govern durant el mandat a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
Gràcies, Gerard. Hi ha altres punts de la comarca que són destacables. Ignasi Sabater, de la CUP, revalida l'alcaldia a Verges. Verges era un d'aquests municipis on ja se sabia qui seria l'alcalde abans que es fessin les eleccions.
Efectivament, la candidatura de la CUP, Junts Fem Poble Amunt, era l'única llista disponible a Verges el 26M. Sabater emprèn ja la seva segona legislatura. Es va presentar per primera vegada l'any 2015, encapçalant la llista de la CUP. Llavors va aconseguir 5 escons. Els altres 4 es van quedar repartits entre la CIU Progressiu i Esquerra, 2 per cadascun. Aquest any, però, ni els Republicans ni Junts per Catalunya s'han presentat a les municipals per a Verges. Per tant, ja sabíem que Sabater repetiria alcaldia. Aquesta situació de la llista única també passava en altres pobles com Parlavà, Rupià i Albons, entre d'altres.
I al municipi de Foixà s'hi han presentat 2 partits polítics. Un d'ells és Junts per Catalunya, que ha obtingut 5 regidors, i 2 regidors són per l'altra formació, Escons en Blanc. Aquest dissabte s'ha constituït el plenari després de les eleccions municipals 2019. Amb l'acte de regidories escollides, la segona formació política al municipi ha deixat les regidories buides. El motiu? Perquè no han pres possessió, Gerard.
Els 2 nous regidors d'Escons en Blanc han decidit guardar les actes abans de la constitució del ple durant els pròxims 4 anys. L'objectiu és perquè volen que es compleixi la voluntat dels votants de Foixà. Si guardessin l'acte després de prendre possessió, aleshores rebrien el sou. D'altra banda, no perceben res, tot i haver recollit l'acte de regidor. De fet, Foixà és l'únic municipi a Catalunya on hi haurà 2 escons en blanc després de les eleccions municipals 2019. Els 2 escons s'han obtingut amb 44 vots i Junts per Catalunya en va aconseguir 117. Com explica la formació política a la seva web, l'únic interès que tenen des del grup és deixar buits els escons que aconsegueixen renunciant a qualsevol tipus de sou o subvenció. I al no prendre plena possessió del càrrec, no tenen dret a rebre retribucions de cap tipus. Tot i que els escons quedin buits, no afectaran les decisions del govern, perquè Junts per Catalunya té majoria absoluta amb 5 regidors.
I pel que fa a la resta de pobles més petits del Baix Empordà, de seguida us expliquem com ha anat. N'hi ha uns quants en els que, per exemple, no es fan eleccions amb llistes tancades, sinó obertes. És a dir, es vota els candidats d'una o diverses llistes independentment de l'ordre que ocupen i es proclamen electes els candidats que han obtingut el nombre més elevat. Que sí, Eugènia Güell?
Sí, així ho fan a Fontanilles, a Garrigoles, a Ullastret, a Ultramort i a Vilopriu. En el cas de Fontanilles, l'alcalde és Salvador Coll, de Junts per Catalunya, a Ultramort, Maria García Serrats, de Tots per Ultramort, i a Vilopriu, en Pere Pulido i Bull, d'Esquerra Republicana. De fet, Esquerra té 5 regidors únics per tot el municipi, perquè Candidatura pel Progrés només va obtenir 9 vots i, per tant, cap regidor. A Garrigoles, l'alcalde serà Isidre Pallàs Puigdomènec, de EPR, UPMCAT, i en el cas d'Ullastret, en Josep Miquel Gatius, de Junts per Catalunya. D'altra banda, ja se sabia que a Albons l'alcalde seria Joan Ustenc, ja que només hi havia la llista de Junts per Catalunya i era, per tant, un dels 113 municipis catalans on se sabia qui ocuparia l'alcaldia abans de les eleccions. En cas de Bellcaire d'Empordà, va guanyar Cecília Barnusell, de Junts per Catalunya, partit que també governarà a Foixà, amb Josep Oliveres com a alcalde, que, per cert, recordem que, tal i com hem explicat, en aquest poble han quedat 2 no regidors per escons en blanc. A Colomers, l'alcalde és Josep Manuel López, de IPC Amunt. A Corçà, l'alcaldessa és Maria del Carme Güell Parnau, de Més per Corçà, i a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Ebre governarà Daniel Escines, del grup municipal Avens, amb 8 regidors i amb Junts per Catalunya com a segona força amb un representant. D'altra banda, hi ha uns quants pobles més on Junts per Catalunya va guanyar per majoria absoluta. D'una banda, Gualta, amb Jaume Fontdevila d'alcalde, i d'altra, Mont-ras, on Vanessa Pairó és l'alcaldessa. Per acabar, Núria Berga serà l'alcaldessa de Jafra, del partit Futur, i a Ullà, Josep López Ruiz, de CTU-PCC.
Gràcies, Eugènia Güell, per aquest repàs exhaustiu del que ha passat també als pobles més petits de la comarca. Hem fet un repàs molt ampli de totes aquestes constitucions d'alcaldies a casa nostra. Hi ha una nota a destacar també, que és que hem augmentat en el número d'alcaldesses dones. Hem passat de 2 a 6, cosa que ja tocaria. Som lluny encara d'aquesta paritat que molts voldríem, però vaja, hi estem, s'hi està treballant, vaja, tot i que, esclar, aquest ritme, la paritat, una vegada cada 4 anys la podríem assolir potser les eleccions del 2100. Però en qualsevol cas, dèiem, acabat aquest repàs exhaustiu, el que volem fer és anar una mica més poble per poble, i avui començarem per Palafrugell, per aprofundir una mica més en aquesta línia de treball que encararan els diferents alcaldes i alcaldesses de casa nostra. I dèiem, avui comencem per Palafrugell, on Josep Piferrer tornarà o seguirà sent l'alcalde del municipi. Josep Piferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i felicitats, de fet.
Gràcies.
Ara parlem amb ell. Vostè és alcalde amb els vots de Som i de Junts per Catalunya. Les negociacions van durar fins a última hora. Quins van ser els esculls que trobaven a l'hora de negociar el pacte?
Bueno, som gent de poble, no va haver-hi esculls, va haver-hi negociacions i prou, i el de Junts, que més o menys hi tenim un preacord, però no vàrem voler signar fins passada l'acte del ple d'investidura.
Per quin motiu no el volien signar?
No, motius interns d'ells, no, perquè vull dir, el preacord sobre paper l'acceptaven, però ens van demanar no firmar-ho fins després passat el ple. Doncs no ens van donar cap més explicació, però bueno, van confiar en la seva paraula perquè no tenim cap dubte, perquè sempre li van dir que la mantindrien, i així va ser com no esperaven altra cosa, i anaven molt contents, i després doncs, a partir d'aquesta setmana ens asseurem per acabar d'aquell preacord que teníem verbal, sobretot amb el que era el cartipàs, doncs a posar-lo a sobre paper i poder-lo firmar.
Senyor Piferrer, vostè serà alcalde 3 anys i no 4.
3 anys, sí.
El darrer any de mandat han acordat que l'alcalde es canviarà les tornes i serà per Joan Vigues,
L'alcalde de l'últim any serà Joan Vigues, sí.
En què pot modificar això l'acord de govern que puguin tenir d'aquí a 3 anys quan Joan Vigues sigui alcalde?
No cap, perquè en Joan Vigues serà el primer tinent d'alcalde durant aquests primers 3 anys i jo seré el primer tinent d'alcalde el darrer any. O sigui que res, hi haurà un canvi de responsabilitats. Ell tindrà l'alcaldia l'últim any i jo seré el primer tinent d'alcalde, el seu primer tinent d'alcalde aquest darrer any. O no? I no es modificarà res més. Tindrà les mateixes regidories, ell i jo, en el darrer any, i això no modifica d'antuvi, clar, que va... No, això és el que tenim previst ara. Quan arribes a l'últim any, després, si hi ha alguna cosa que veiem que s'hagi de modificar, es modificaria, però d'entrada aquesta és la nostra intenció.
Senyor Piferrer, Junts per Catalunya s'ha compromès a donar suport a aquest canvi d'alcaldia, en tant que vostès, Esquerra i Som, no sumarien majoria absoluta, per tant haurien de comptar també amb el compromís de Junts per Cat?
Això és la primera cosa que els vam explicar com es van seure a la taula a negociar amb ells, perquè jo sempre m'havia compromès primer a negociar amb Som Gent de Poble, i de fet amb Junts per Catalunya no soc jo, no és Esquerra qui negocia amb ells, sinó que les negociacions sempre hi havia gent del poble i Esquerra, o sigui amb Joan Vigues i jo els que hem negociat amb Junts. I de les primeres coses que els van informar va ser que hi havia aquesta alternança en l'alcaldia el darrer any, o sigui ens van assabentar des del primer dia i no hi han posat cap condicionant.
Senyor Piferrer, vostè ja és alcalde. Quan coneixerem els nous membres del govern?
Nosaltres, mira, ara d'aquí mitja hora tenim la primera reunió i demà la segona, i suposo que al llarg d'aquesta setmana irem acabant de tenir-ho, i segurament que el ple no el faríem fins la primera setmana de juliol, perquè la setmana que ve és Sant Joan i no volem... Perquè, a part d'això, aquest ple no solament hi ha el cartipàs, sinó que també hi ha tots els òrgans supramunicipals que s'han d'ocupar, i volem tenir-ho tot ben lligat, i segurament serà la primera setmana de juliol. Es pot fer públic la setmana que ve, i la primera setmana de juliol hi haurà el ple per acabar-ho confirmar.
En aquest govern en el que dèiem que Joan Vigues serà el primer tinent d'alcalde, ho ha confirmat vostè, la relació, entenc que vostès dos es coneixien de fa temps en la relació. Al mateix poble. Joan Vigues
tota
és...
Vida, som de la mateixa edat, no...
Sí, deia Joan Vigues és acabat d'arribar, diguem-ne, a la política. Vaja, en quin temps ha necessitat vostè per construir una relació de confiança, diguem-ne, política amb el senyor Vigues, i de quina manera s'assegura la confiança amb aquest seu nou soci?
Les confiances es fan parlant, la confiança ja la tens personal d'abans, la confiança política la vas fent al llarg d'aquestes negociacions. Nosaltres ja ens trobem l'endemà de les eleccions, el dilluns, i durant tot aquest temps doncs, bueno, vas parlant i vas agafant aquesta confiança política d'intentar fer un discurs bastant coherent tots dos igual, i no et vaig cap mena de dificultat.
L'altre soci d'aquest govern és Junts per Catalunya. Durant els debats electorals es va notar certa tibantor que tenia vostè amb el candidat de Junts per Cat, Josep Salvatella. Junts per Cat serà el govern? I com han anat les negociacions pel pacte d'investidura?
Les negociacions han sigut més complicades que no pas amb Som Gent de Poble. Això és fet evident, sobretot pel que dic, aquestes tibantors, i sobretot el seu posicionament amb la campanya de voler-se deslligar molt del que era l'antiga Convergència, o sigui, els meus companys de govern fins dissabte passat. Es va voler desmarcar molt, cal desmarcar-se molt d'aquesta acció de govern, es desmarcava també molt de nosaltres, no? I després, també aquesta lliventor que hi havia que podia haver-hi entre Esquerra i Junts, o entre Josep Sabatella i mi mateix, també, doncs, quan hi poses un tercer element aquí és més fàcil, doncs, després de buscar aquests ponts, aquestes complicitats. Jo crec que anar molt bé que les negociacions no les he fet jo sol, sinó que també hi havia en Joan, i d'aquesta manera, doncs, és més fàcil d'anar guiant una mica en aquest diàleg i arribar, doncs, en aquests punts d'acord que esperem, doncs, acabem de posar aquesta setmana i que intentarem que aquesta setmana ja poder-los afirmar. Sí, és veritat que ha sigut més complicat que no pas amb Són Gent de Poble. I ja... Tinguin en compte que Són Gent de Poble i en Lluís Ros, que Lluís Ros és, fins ara era de Convergència, sí, un company nostre de govern.
Exacte.
I amb una relació que diríem que no s'ha trencat mai, no? Vull dir, perquè quan després de les eleccions ell continuava sent regidor i anaven tractant els temes, a més el regidor d'obres que té una gran incidència en les coses que fan a l'Ajuntament, i anaven tractant el dia a dia amb ell, i passa el ple d'investidura i continues igual, no? I això també, vulguis o no, afecta molt en aquesta relació de certs aspectes que veus l'Ajuntament d'una manera que amb en Lluís Ros hi coincidim. Llavors, doncs, tens aquesta complicitat amb Són Gent de Poble que en canvi no la tens en Junts.
Mm-hmm. Senyor Piferrer, ara ja amb el, diguem-ne, amb el cartipàs a punt de constituir, una de les seves frases més repetides en aquests dos últims dos anys que vostè ha estat alcalde han sigut que vostè ha tingut poc temps per dur a terme projectes estratègics. Quins són aquests projectes, o quins són els projectes que seran prioritaris per aquest nou govern? Allò, a partir del dia 1, què es posaran a treballar?
Tenim diversos, amb aspectes d'obres, per exemple, tenim sobretot el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya, és un dels fets que hem de posar-hi, aquí més que fet de grans projectes, el que necessitem són diners, val? I ja hem estat treballant, però ja, al moment que ja sabíem que podíem tornar a governar, sobretot amb el tema de neteges, que és el nostre gran projecte que tenim aquí, i que comença per una remodelació de l'àrea, val? I començant des de baix i revisant contractes a veure com podem adaptar-nos. Estem molt lligats per al contracte d'escombraries. Nosaltres ens agradaria fer moltes coses i no podem perquè el contracte d'escombraries no ens ho permet. Hem de veure quina lectura li podem fer en aquest tipus. Tampoc es pot modificar un contracte d'aquest tipus avui per demà, però sí que es poden fer lectures nous, juntament amb l'empresa. Però sí que tot el tema de neteges és un tema que ens preocupa. Hem esperat tenir altra vegada l'alcaldia per continuar. Ens preocupa, però més ens preocupa i tenim molt clar què hem de fer, no? Perquè les modificacions que hem pogut fer en aquests dos anys, que nosaltres aquests dos anys, per comptes de fer més freqüència i netejar més, que això era molt fàcil, i haguéssim tingut unes eleccions molt més planeres, el que nosaltres hem intentat fer és canviar el que és la mentalitat de la gent. El problema de l'escombraries, el 80% depèn de la bona voluntat de la gent. I això és el que tothom ha de tenir clar. I nosaltres hem anat per aquí, no? I això, doncs, la veritat és que ens ha creat problemes, però nosaltres estem satisfets en el sentit de que, en certa manera, hem anat modificant aquest sistema. El que passa és que ens ha creat, com intentes fer això, que surten problemes secundaris que t'afecten molt. Però nosaltres tenim una sèrie de barris que ens ha funcionat molt i molt bé. El que hem d'intentar és que això, aquests barris que ens ha funcionat molt bé, sigui tot per la Palafrugell. Sabem com fer-ho, sabem quines mesures s'han de prendre, i la primera és remodelació de tota l'àrea, construcció d'una nova deixalleria, augmentar el port de porta, però tot això ha d'anar lligat juntament amb un contracte que hi ha coses que no ens el deixa fer. I llavors ja hi estem treballant, diríem, a part de les grans obres aquestes, que això són fàcils, perquè només fàcils diríem de planificar, difícils
sí,
d'executar.
No, dir, fàcils, no sé si hi ha gaire res fàcil en aquesta vida, però
no,
sí, sí.
Fàcil sí, perquè tu te'n vas amb un arquitecte i li fas fer un edifici i això és fàcil d'encarregar, no? El difícil és tenir el pressupost per poder-ho fer. Hem de planificar tota aquesta sèrie d'obres grans i, evidentment, al principi, com deia jo, és el desenvolupament de l'Avinguda d'Espanya, però també tenim aquesta nova deixalleria, tenim el nou pavelló i tenim una sèrie d'obres de carrers que s'han d'anar fent, i nosaltres hem de planificar això durant aquests 4 anys perquè es puguin anar fent, però diríem, nosaltres el que quedaríem molt i molt satisfets és que d'aquí un any i mig hagin fet aquest canvi de xip a la gent de Palafrugell, que sàpiga, que entengui que els problemes que tenen a casa amb les deixalles no els solucionen amb un contenidor.
Queda clar. Senyor... Digui, acabi.
No, vull dir això, vull dir que es preocupa, que ho tenim molt clar, vull dir, i estem molt convençuts, n'hem parlat també amb Sorgent de Poble i també ho veuen igual, ara en parlem també amb Junts, i intentar fer una política, l'altre dia sortia el diari, també el diari de Girona, que Catalunya, respecte a països europeus, estem molt lluny de la recollida selectiva. Vull dir que s'ha de treballar-hi fortament.
Senyor Piferrer, en el debat de Ràdio Capital, Joan Vigues va proposar fer un referèndum per expropiar finques que es trobaven en punts delicats pel que fa a l'urbanisme i a l'ecologisme. Per altra banda, si aquesta fos una decisió que hagués de prendre ell com a alcalde, això passaria d'aquí 3 anys i, per tant, no sé si hi hauria gaires finques sobre les que opinar. Aquesta idea encara és al cap? L'ha plantejat en les negociacions?
D'aquesta no ha sortit a les negociacions i encara no l'hem posat sobre la taula. S'ha d'anar parlant i jo crec que és prematur parlar de referèndum sobre aquesta finca, per exemple, d'Aire Gelida, o d'altres finques com ho tenim a Sant Sebastià, vent-hi la moratòria que hi ha de la Generalitat. Jo crec que la decisió que s'hauria de prendre, no sé qui ha de ser ben bé, perquè no ens l'hem plantejada, és una vegada s'aixequi aquesta moratòria. De moment, vent-hi la moratòria, no farem un referèndum si després la Generalitat dictamina, per exemple, que Aigua Gelida no s'hi pot construir.
I en matèria urbanística, quins són els punts d'urbanística de la que vostè ja sap que li estic parlant, de l'urbanisme, diguem-ne, de turístic o de bombolla immobiliària? No sé si vostès, en quins punts s'han posat d'acord, perquè en un debat organitzat per Sos Costa Brava a Palafrugell, el senyor Vigues comprava el 100% els postulats de Sos Costa Brava i el representant d'Esquerra, en aquell cas, no hi estava d'acord. Com han abordat aquesta qüestió?
Jo crec que el debat que va fer, el posicionament que va fer en Jaume Palí era molt assenyat. Nosaltres no podem anar en un debat i dir comprarem tot Aigua Gelida, per exemple. I això és, això, nosaltres com parlem d'això, si diguem això, posem, ja se'ns encenen els llums de la quantitat de diners que som. I nosaltres hem sigut el màxim restrictius respecte en els processos urbanístics, el que passa que tenim una llei per sobre, que és el COM, que es condiciona bastant. Però nosaltres sempre anem amb això, vull dir, governant en aquests 2 anys nosaltres no hi ha hagut cap planificació d'aquest tipus. L'únic que es va començar va ser el d'Aigua Gelida i nosaltres el vàrem aturar tant com vàrem poder fins que la Generalitat va fer la moratòria.
Sí, però senyor Piferrer, disculpi, jo li pregunto pels punts d'acord en aquesta matèria que puguin tenir amb els seus socis de govern, d'acord o
no,
de desacord?
No és un tema que n'hem parlat, hem parlat només d'alguns dels punts del programa, però no tenim... El programa no l'hem firmat encara, l'hem firmat és, ho diria més, l'organització interna de l'Ajuntament, però en programes no l'hem encara tractat, sobretot perquè el programa no el podem tancar fins que no tinguem els de Junts per Catalunya que facin fer les seves aportacions. O sigui, però aquest problema, aquest punt del programa no ha sortit de sobre la taula encara.
Senyor Josep Piferrer, nou alcalde, acabat de nomenar, acabat de sortir del forn, que diuen aquells, gràcies per atendre'ns i, escolti, de cares als propers 3 anys, que són els anys que vostè ostentarà l'alcaldia, li desitgem sort i, sobretot, molts encerts.
Vinga, gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia.
Va bé, vinga, fins ara.
Passen 3 minuts a 3:15 del matí. I encara, en el bloc postelectoral, en el bloc relacionat amb aquestes constitucions d'ajuntaments, hi ha temps pel comentari d'opinió que avui ens l'ha fet el nostre redactor Pedro Ruiz.
Permeteu-me que comenci aquest comentari amb una vivència personal. El passat 1 de juny, al meu poble, Calonge i Sant Antoni, va tenir lloc la celebració dels 40 anys de l'Institut Puigcargol, institut que em va veure créixer durant 6 anys. Em van donar l'oportunitat de moderar una taula rodona sobre els records de diverses personalitats que havien treballat o estudiat al centre, que va acabar sent, per cert, una conversa molt bonica perquè parlàvem de l'essència de l'educació i dels pilars que l'han de vestir. Al final em vaig desmarcar d'aquesta etiqueta de moderador i vaig voler fer un apunt. Tots els discursos per mi tenien un rerefons idèntic, un comú denominador. És el factor de l'oportunitat. Aquesta ja es constatava amb el fet que haguessin confiat en mi per fer de moderador. És aquí d'on es desprèn, dic jo, tot plegat. És la creença en els seus alumnes i l'aposta en el futur el que forma part de la idiosincràsia del Puigcargol.
fer valer el talent de tothom, hagis marxat del centre o no. I el més important és que en èpoques difícils per l'entesa intergeneracional, aquella trobada exemplificava que en el cas del Puig Cargol l'entesa es mantenia. La seva transversalitat i multiculturalitat són la seva marca. I vaig voler anar més enllà. És la marca puntera del meu poble, de Calonge i Sant Antoni. Doncs bé, per què us dic tot això? Dissabte, com bé sabeu, es van constituir els nous plens municipals fruit de les eleccions del 26 de maig. Aquest comentari l'he titulat Oportunitats, perquè crec que el focus del debat públic ha de pivotar sobre aquesta paraula, sobre les oportunitats. Soc del parer que la política municipal és la més noble, la que et permet teixir oportunitats pels teus amics, amigues, coneguts, conegudes, i sobretot pels teus veïns i veïnes. Els mateixos, per cert, que t'estiraran les orelles si no compleixes. També soc de la filosofia que els models de ciutat i poble s'han de projectar i fer extensius a les administracions amb major pes competencial. Hi ha tot un paquet de qüestions a discutir. Reptes laborals, econòmics, ecològics i especialment dotar de sentit els termes igualtat, respecte, fraternitat i societat. Un món no s'entén si no es té present a cada generació. Per tant, el meu desig és que les noves legislatures d'arreu possibilitin que ningú se senti exclòs, perquè siguis qui siguis, pensis com pensis, parlis com parlis, vinguis d'on vinguis, és el teu temps, és el temps de les oportunitats.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972-61-70-80 i a novarahotels.com.
D'aquí 8 minuts seran les 9 del matí. A Platja d'Aro, canviem de qüestió, eh? Platja d'Aro es començarà a construir una residència per persones amb discapacitat aquest proper mes de setembre.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Té un cost superior als 4 milions d'euros i es preveu que les obres s'acabin el 2021.
La residència per persones amb discapacitat de Castell Platja d'Aro, que es dirà Els Estanys, serà un edifici de dues plantes que disposarà de 2.500 metres quadrats i que es farà al carrer Roma. Aquests són uns terrenys que el consistori ha cedit per fer realitat el projecte. El cost de l'obra serà d'uns 4,2 milions d'euros. Més de la meitat d'aquest import l'aportarà l'obra social La Caixa, mentre que la resta ho dipositaran la Diputació de Girona, la Generalitat i alguns ajuntaments de municipis del Baix Empordà. El complex tindrà 3 unitats de convivència. A cadascuna d'aquestes hi haurà un lloc per a 10 persones, assumint en conjunt un total de 30 places. També hi haurà un centre de dia i sales comunes per gaudir de les hores lliures. Altres equipaments previstos són un gimnàs, una sala d'estimulació sensorial i una d'hidromassatge.
I el concert del Cor de Cambra de la Diputació de Girona del passat 8 de juny va posar punt i final a una temporada de la Primavera a l'Espai que ha comptat amb l'assistència de mig miler de persones, Maria.
Una acollida que ha tingut entre el públic mostra una consolidació de la campanya i també evidencia una fidelització, ja que un elevat nombre d'espectadors ha assistit a més d'un espectacle. En aquest sentit, el públic que ha vingut a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro, sobretot, és del mateix municipi i de pobles veïns com Platja d'Aro o Sant Feliu de Guíxols. La quarta edició del Primavera a l'Espai va arrencar el 30 de març i en total s'han ofert 4 concerts i un espectacle familiar amb una mitjana de 100 assistents per actuació. L'esdeveniment amb més públic va ser el concert familiar dirigit per Paco Mir, un dels integrants de la companyia teatral El Tricicle. Diumenge 19 de maig, unes 120 persones no es van voler perdre l'espectacle. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? La planificació de la temporada es va fer pensant en tots els públics i, efectivament, al llarg d'aquests 4 mesos s'han pogut veure propostes artístiques de tot tipus. Obres de jazz, musicals, música més comercial amb arranjaments instrumentals, música clàssica, repertori vocal i instrumental, teatre infantil, obres simfòniques, cambra, música d'autor, entre d'altres. En definitiva, el públic assistent ha pogut gaudir d'una programació variada i d'una gran qualitat artística. Una de les grans atraccions de la primavera a l'espai va ser l'estrena mundial de l'obra Gauss Sonata. El passat 11 de maig, el violinista Alejandro Bustamante i el pianista Enrique Bagaria van ser els encarregats d'interpretar l'obra del compositor brasiler Luis Fonseca, que, per cert, va assistir a l'Espai Ridaura. No obstant, el primer concert del Primavera a l'Espai va anar a càrrec de la International School of Brussels, que va oferir un espectacle simfònic conformat per diverses formacions i amb més de 100 joves músics.
Gràcies, Maria Monteis. I ara parlem de veneres, de les de Palafrugell.
Mare, vull ser pescador.
Aquesta és la Neus Mar, una de les que formaran part del cartell d'aquest any. I, a més, cantant en directe.
Vull ser pescador, vull ser pescador i no frare.
Això ve a tom perquè la direcció artística de la cantada d'Havaneres de Calella ha decidit obrir el debat de les lletres masclistes en aquest gènere musical. Un equip de tres persones posaran a debat el debat damunt la taula. D'aquesta manera es vol reflexionar amb els grups, es vol fer reflexionar els grups que participen a la cantada del primer cap de setmana de juliol, Gerard.
Encara que els tres membres del grup estudiaran les lletres de les havaneres, no serà cap element censurat. L'únic objectiu és fer reflexionar Arjau, Neus Mar, Son de l'Havana i Portbó. La idea és iniciar una reflexió profunda sobre la repercussió d'aquestes lletres a nivell social. A la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, a nivell artístic, des de la direcció de la cantada, se segueix apostant per l'aportació de la màxima qualitat musical de la proposta, on s'hi sumen la renovació i l'aportació de les noves generacions. A més, se segueix potenciant l'element femení, on després de les actuacions en les darreres edicions de grups com les Anxovetes o Havaname, enguany actuarà la cantant Neus Mar, de manera que se segueix amb aquesta continuïtat creativa.
Doncs el gènere també és important, la consciència de gènere també és important en les lletres de la música. Si es parla de gèneres com, per exemple, el reggaeton, per què no posar també sobre la taula el que diuen les havaneres? I a 3 minuts perquè siguin les 9, obrim l'àmbit de l'actualitat general amb l'Alba Lejide, com cada dia. L'Ada Colau torna a ser alcaldessa de Barcelona i admet que assumeix el càrrec en una investidura difícil i proposa tornar a posar el llaç groc a l'Ajuntament. L'alcaldessa reconeix que el suport de Manuel Valls és incòmode i que posa a prova la capacitat del nou govern de fer polítiques valentes.
No és la forma en la que ens hagués agradat arribar a l'alcaldia. Hi ha suports que clarament posen a prova i ens obliguen a demostrar que seguirem fent tot allò que estigui a les nostres mans per defensar les polítiques valentes i, sobretot, a les persones que més ho necessiten.
En el seu discurs després de ser investida, ha proposat portar a la Junta de Portaveus, com va fer en el primer mandat, que es torni a posar el llaç groc a la façana de l'Ajuntament de Barcelona. Colau ha negat ser neutral sobre l'empresonament dels líders independentistes, però ha advertit que no serà ni una alcaldessa independentista ni antiindependentista, sinó de tots els barcelonins.
I Oriol Junqueras recorre la prohibició de recollir l'acta d'eurodiputat i demana al Suprem consultar el Tribunal de Luxemburg. La defensa de l'exvicepresident demana urgentment el parer del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en veure-hi vulneració dels drets fonamentals.
El text del recurs esgrimeix tant que Junqueras ja va poder anar al Congrés quan es va constituir les Corts Espanyoles, com que l'impediment d'anar-hi ara és una vulneració de drets fonamentals. També recorda l'informe del grup d'experts de l'ONU sobre l'empresonament del dirigent republicà que en demana la llibertat.
I Meritxell Budó, la portaveu del govern, incompleix el règim d'incompatibilitats del PDeCAT des que és consellera i portaveu del govern de Torra. La titular de presidència es mostra reticent a deixar de ser la responsable de l'àmbit territorial de Barcelona comarques del partit.
Fonts de l'executiva del PDeCAT, però, apunten que si un cop passi l'estiu Budó continua ocupant la carpeta de l'àmbit territorial de Barcelona comarques del partit, la direcció que presideix David Bonvehí es plantejarà prendre alguna mesura per forçar que la consellera abandoni el càrrec de l'organigrama. La portaveu del govern, però, estaria esperant que s'ordenés l'entorn del PDeCAT i JunsperCat per prendre alguna decisió sobre el càrrec a l'àmbit territorial de Barcelona Comarques. La pròpia portaveu ja va dir el 27 de març que no seria cap drama que el PDeCAT s'integrés en l'espai ampli i transversal que representa JunsperCat.
Gràcies, Alba Lejide. Doncs no tenim temps per més. Hem de deixar aquí el supermatí d'avui. Ens ha quedat pendent el repàs a l'agenda cultural. Ens ha quedat pendent també la secció que els dilluns dediquem a la natura i al medi ambient de casa nostra i a les espècies que estan en perill d'extinció. Ho haurem de recuperar a partir de demà, que sembla que tindrem una mica més de temps. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, i abans de tancar el supermatí d'avui, com sempre, fem un cop d'ull a la previsió del temps, Albert.
Temps assolellat i temperatures màximes properes als 30 graus en aquest inici de setmana. De fet, el domini del sol durarà bona part de la setmana amb un ambient calorós. Demà la temperatura encara pot pujar un parell de graus més i superar els 30 graus a l'interior de la comarca.
Que vagi bé, bon dilluns!